Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Prop de 7.000 persones sense llar malviuen als 77 municipis catalans més grans, els que engloben prop de 6 milions de persones. És el primer cop que es posa una xifra al sensellarisme a Catalunya. Jordi Fortià.
La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama un pacte nacional contra el sensellarisme amb l'objectiu d'impulsar una resposta coordinada contra un problema que és competència municipal.
La idea és acord de país, treballar conjuntament, encara que hi hagi diferències, etc., però hem de treballar tots per poder arribar a respostes que tinguin la unitat que necessita.
Els pescadors catalans no descarten la insubmissió si la proposta europea de quotes al Mediterrani, que es negocia des d'avui a Brussel·les, no és coherent.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha qualificat d'irreal la retallada que proposa la comissió. Les negociacions continuaran com a mínim fins demà.
Que simplemente la propuesta de la comisión pues parece de otro planeta. Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa. Y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la comisión. Yo creo que ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista. Esta es una tarea dificilísima, dificilísima.
El govern aval l'ERTO que afecta 450 treballadors del sector carni de Santa Eugènia de Berga pel brot de pesta porcina africana. És el primer expedient que es presenta per la PPA.
L'executiu blindarà amb tanques i barreres físiques el focus inicial del brot de pesta porcina africana. L'objectiu és intensificar les captures i sacrificis de senglars per establir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar.
Els majoristes de Mercabarna preveuen vendre 100.000 tones d'aliments frescos per Nadal, malgrat els preus alts.
És entre un 2 i un 8% més que l'any passat, sobretot perquè Nadal i Sant Esteve precedeixen un cap de setmana. Pere Prats és el president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona.
Afrontem aquestes festes amb un context de preus elevats per l'alimentació i sobretot el producte fresc. Però a més de la inflació, hi ha altres realitats que també ens afecten de ple. Canvi climàtic, restriccions a la pesca, guerres comercials, nous arancels. Aquesta trobada volem que sigui una reivindicació del producte fresc i el seu valor identitari a la cuina catalana i a la gastronomia catalana.
En cultura, Rosalía esgota totes les entrades pels 4 concerts que farà al Palau Sant Jordi l'abril de l'any que ve.
Milers de persones han fet cues virtuals durant hores per aconseguir entrades i poder escoltar el disc Lux en directe.
I en esports, Toni Castro, el Girona juga demà al camp de la Reial Societat.
A Noeta, un dels camps on no ha guanyat mai a primera, els gironins venen de perdre per 3-0 contra l'Elx i volen revertir la mala dinàmica per sortir del descens. Dissabte l'Espanyol jugarà a Getafe i el Barça rebrà l'Osasuna amb Eric García, el jugador més utilitzat per Flick, ja amb la renovació signada fins al 2031.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores ens han portat més núvols, sobretot aquest matí i migdia eren més abundants, més extensos, amb molta boira, i en alguns casos no s'ha acabat de desfer. La mala visibilitat, de fet, que alguns racons de la Catalunya central i sobretot de Ponent ha baixat la temperatura respecte ahir, i sí que cap al Pirineu l'ambient ha estat més assolellat, o si més no, amb núvols prims. Ja a aquesta hora el cel continua destapat a les muntanyes pirinenques i torna a formar-se boira a les comarques interiors. De fet, el divendres estarà marcat per aquesta boira que en molts casos al sud de Lleida no es desfarà, per tant, dia bastant fred. A la plana lleidatana, especialment cap al Segrià, també molts núvols a la costa, que en alguns moments deixaran el cel cobert. No serà estrany que arribi a plovisquejar i tot, especialment a la Costa Brava i barcelonina. Vent més aviat feble i una altra vegada al Pirineu el divendres és on tindrem el cel una mica més obert. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Eladi. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària, en aquestes vies que envolten Barcelona. Destaquen a l'extrem nord una jornada més la C58 i la C33, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona amb aturades almenys uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. Ara veiem aturades puntuals aquí a l'autopista C33, a zona de Mollet-Montmeló. Alguna incidència puntual s'hi ha produït, si més no aturades d'un quilòmetre, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, o per enllaçar amb l'autopista AP7, Això també a l'autopista C33, com et deia. Si mirem l'extrem sud de Barcelona, cap gran sorpresa. Això vol dir que bàsicament l'autovia A2 va carregada entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. I pel que fa a les rondes, destaquem la ronda de dalt, amb retencions encara ara destacades entre Esplugues de Llobregat i Vallcarca, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Prop de 7.000 persones sense llar malviuen als 77 municipis catalans més grans, els que engloben prop de 6 milions de persones. És el primer cop que es posa una xifra al sensellarisme a Catalunya.
Són dades de la Sindicatura de Greuges que ha presentat en una cimera amb el govern i el món municipal metropolità amb l'objectiu de liderar una resposta coordinada a aquesta problemàtica. El síndic demana un acord de país davant el sensellarisme. En la cimera d'aquest dijous, el govern i l'Ajuntament del Prat també han criticat la decisió d'Aena de controlar els accessos a l'aeroport. Consideren que denigra les persones sense llar i reclamen una rectificació.
Les dades conegudes avui provenen d'una enquesta realitzada a 84 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Carina Bellbé.
Segons les dades municipals recollides per la Sindicatura de Greuges a través d'una enquesta, el 64% dels prop de 7.000 sense sostre censats dorm al carrer. La resta, el 36%, malviu en més de 400 assentaments, més de la meitat dels quals són a l'aire lliure. Pel que fa al perfil més habitual, és el d'un home d'entre 41 a 50 anys, una xifra, la dels 7.000 sense sostre, que esdevé el primer cens unificat del sensellarisme a Catalunya. Amb les dades de la mà, la Sindicatura de Greuges ha reclamat un pacte nacional contra el sensellarisme amb l'objectiu d'impulsar una resposta coordinada contra una xacra que és competència municipal, i és que només un terç dels municipis encastats ofereix places residencials al sense sostre. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
La idea és acord de país, treballar conjuntament, encara que hi hagi diferències, etc., però hem de treballar tots per poder arribar a respostes que tinguin la unitat que necessita.
Dades que la Sindicatura de Greuges ha presentat en una cimera, on s'ha convidat el govern i el món municipal, que ha reclamat al seu torn a la Generalitat més recursos i desencallar callar la llei que fa 4 anys està pendent al Parlament.
Notícies en xarxa.
Brussel·les negocia des d'avui i fins demà les noves quotes de pesca al Mediterrani. Mentrestant, però, els pescadors catalans no descarten la insubmissió si la proposta europea no és coherent.
Per la seva banda, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha qualificat d'irreal la retallada que proposa la Comissió a la seva arribada a la reunió a Brussel·les que ha de fixar les quotes. Unes negociacions que continuaran com a mínim fins demà.
Pere Sanz.
La reunió ha començat amb un document sobre la taula que estableix una reducció del 65% dels dies de pesca per a la flota d'arrossegament de Catalunya l'any que ve. Això suposa passar de 27 a 9,7 dies de mitjana a l'any. El ministre espanyol deixava clar que la proposta europea, hores d'ara, és irreal.
Que simplemente la propuesta de la comisión pues parece de otro planeta. Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa. Y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión. Yo creo que ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista. Esta es una tarea dificilísima, dificilísima.
Ha reivindicat l'esforç que ha dut a terme el sector pesquer durant aquests últims anys per millorar la qualitat dels estocs i considera que cal premiar aquest esforç per evitar enviar un senyal de càstig. De fet, la voluntat és que el sector pugui sortir uns 143 dies si s'apliquen més mesures de conservació mediambiental, com l'ús de xarxes especials o el tancament de la pesca a més profunditat. El ministre ha assegurat que la negociació serà llarga i complexa i no descarta fins i tot que s'allargui fins dissabte.
I pel que fa al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, adverteix que si s'aprova la proposta europea pot suposar la fi del sector a Catalunya.
Hem fet els deures, hem treballat moltíssim durant tot aquest any amb el sector, portant una proposta de quin ha de ser el nostre model de pesca, i per tant no podem seguir perdent flota si no es refà, si no es canvia la proposta inicial de la comissió, que ens sembla un atac frontal a les comunitats pesqueres del Mediterrani, que hi ha hagut, encara s'ha fet una proposta de reducció major de la que hi havia l'any passat, i per tant realment és la fi del sector si s'aprova la proposta tal com està plantejada.
Des de Tarragona, el sector alerta que reduir els dies seria un desastre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Al barri mariner del Serrallo, els pescadors asseguren que és inassumible reduir els dies que poden feinejar i recorden els esforços que ja han anat fent en favor de la regeneració marina. L'armador de la Confraria de Tarragona i secretari de la Federació Territorial de Confraries, Xavier Domènech, ha explicat a Tarragona Ràdio que només acceptaran tenir més dels 130 dies de 2025. Entén la insubmissió que es plantegen alguns pescadors per no acatar el que es decideix a Brussel·les si és impossible d'assumir.
No, vull dir, són mesures que es prenen des d'un despatx. Nosaltres les hem d'acatar sí o sí, perquè si no se juguem la vida pesquera. I llavors, doncs, bueno, aquí és quan tothom, el tema de la insubmissió, doncs, bueno, clar que ho puc entendre.
Domènech recorda que reivindiquen arribar als 180 dies, tot explicant que aquesta quantitat ja suposa només treballar 9 mesos l'any.
A tot això, els problemes dels pescadors no frenen els mercats. Els majoristes de Mercabarna preveuen vendre 100.000 tones d'aliments frescos per Nadal, malgrat els preus alts. És entre un 2 i un 8% més que l'any passat, sobretot perquè Nadal i Sant Esteve precedeixen un cap de setmana. Maite Polo.
El salmó és un dels aliments que fan Nadal i mantindrà un preu moderat dins la pujada generalitzada del peix aquest any. Els majoristes també recomanen la sípia, el calamar i el llucet. En fruites són tendència els nabius i els gers. La carbassa és un producte a l'alça pel fet de vendre's tallada i envasada i la vedella, el xai i el cabrit mantindran preus estables, asseguren des del sector, després d'haver-se encarit també aquest any. Són consells dels distribuïdors de Mercabarna davant d'una campanya nadalenca que preveuen bona. El president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona és Pere Prats.
Afrontem aquestes festes amb un context de preus elevats per l'alimentació i sobretot el producte fresc. Però a més de la inflació, hi ha altres realitats que també ens afecten de ple. Canvi climàtic, restriccions a la pesca, guerres comercials, nous arancels. Aquesta trobada volem que sigui una reivindicació del producte fresc i del seu valor identitari a la cuina catalana i a la gastronomia catalana.
La major part de productes frescos venuts aquest desembre seran fruites i hortalisses amb 90.000 tones, 6.000 tones de peix, marisc i elaborats i la resta carn, altres aliments i aviram. Que les festes caiguin en dijous i divendres i enllacin amb el cap de setmana augura un augment dels àpats festius tant a casa com als restaurants.
I pel que fa a la pesta porcina, el govern avala l'ERTO que afecta 450 treballadors del sector carni de Santa Eugènia de Berga pel brot.
L'autoritat laboral tenia 5 dies hàbils per donar llum verda a l'expedient que permetrà suspendre els contactes dels treballadors de l'empresa de treball temporal CGT Plus i que els empleats puguin cobrar la prestació de l'atur. Aquests empleats estaven cedits a algunes empreses del Grupo Jorge, com Le Porc, Marjoan, Productos Cárnicos i Ribasam. Aquest expedient és l'únic que ha rebut el Departament de Treball des de l'inici del brot de pesta porcina.
Paral·lelament, el govern blindarà amb tanques i barreres físiques el focus inicial del brot de pesta porcina africana. L'objectiu és intensificar les captures i sacrificis de senglars per establir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
En una compareixença des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha defensat que, tot i no tenir novetats de focus, es manté la feina que hem de fer. Una feina que des d'aquest dijous es veurà reflectida amb un tancament perimetral amb tanques i altres barreres físiques del radi de 6 quilòmetres.
S'estan acabant pràcticament ja entre ahir i avui estarà acabat el tancament perimetral amb tanques, amb valles, per tant, amb barreres físiques, per seguir aquestes recomanacions amb aquests contractes d'urgència i a través del Departament de Territori, també per tancar infraestructures, tancar passos de fauna, que el que pugui fer llavors tinguem garanties per poder iniciar entre el radi dels 4 als 6 quilòmetres, s'entén? Entre 4 i 6 quilòmetres, 6 quilòmetres tancat, i aquí sí que farem una intensificació de captures i els sacrificis per tal de tenir una zona de seguretat.
El conseller també ha confirmat que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial del comerç de carn de porc. Aquesta se suma a Xile i ara s'està negociant amb Perú, Colòmbia, Equador i Bolívia.
I mentrestant, avui, Mercolleida ha moderat els descensos de preu. El porc cau 6 cèntims i el garrí 2 euros.
En el cas del porc d'engreix, el descens torna a situar-se dins el límit habitual de variació màxima, després de dues davallades consecutives de 10 cèntims pel focus de pesta porcina africana. La llotja de referència dels preus de porcí veu prioritari contenir el focus i resoldre l'exportació a països tercers com el Japó i les Filipines.
I els caçadors assumeixen que aquests dies s'hauran d'implicar encara més en aquesta possible eliminació de senglars.
Ara bé, demanen a les administracions ajuts per compensar les despeses que els suposaria ajudar a controlar el brot de pesta porcina. Joaquim Cardoso és el president de la Federació Catalana de Caça.
I ens estan donant una petita ajuda d'entre 20-25 euros per senglar que va a comercialització, i tota ajuda, per descomptat, és molt ben rebuda. Però és insuficient per les despeses que té el sector. Hem de pensar que, a modo d'exemple, si una societat de caçadors en una mitjana s'emporta 2.000 euros d'aquestes ajudes, s'està deixant 6.000 en despeses veterinàries. Això sense comptar altres despeses.
Zarzoso ha reconegut que en aquests moments són ells els que estan avançant els diners de les caces que ja es duen a terme, però ja ha admès que les butxaques dels caçadors comencen a estar buides.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Suprem acorda enviar a judici l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i l'empresari Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes.
El jutge manté a la presó Ábalos i Coldo i retira el passaport a Aldama, que haurà de comparèixer cada 15 dies davant el Suprem. A més, fixa una fiança de 60.000 euros per Ábalos i Coldo.
I en clau política, la Generalitat desvincula el finançament singular aranès de l'autonòmic i dels nous pressupostos. Confia, a més, en tenir-ho tot enllestit el proper trimestre. El govern i el Consell General d'Aran s'han reunit aquest matí a Barcelona. Mont Carvajal.
La Generalitat i el Consell General d'Aran han celebrat avui la segona reunió bilateral, però serà en una tercera reunió extraordinària en què tancaran les bases per a un nou finançament singular aranès. Serà durant el primer trimestre del 2026. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que no estarà vinculat ni al nou model de finançament autonòmic ni als pressupostos del 2026, que d'altra banda assegura que s'aconseguiran també en aquell període.
Però el nostre compromís segueix intacte amb el nou finançament d'Aran, amb pressupostos o sense pressupostos, i per tant, amb aquest compromís hi treballarem. El nostre horitzó és en aquest primer trimestre de l'any 2026 i el nostre desig és que hi arribem amb les dues fites anteriors assolides.
Tots dos governs crearan un consorci d'habitatge per ampliar el parc de lloguer assequible i estudien fer un centre cultural a Viella. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha explicat com serà.
L'Aran en aquests moments és l'únic territori de Catalunya que no té un lloc on fer cultura. Per tant, ha de ser un indret transversal on s'hi puguin fer teatre, concerts, trobades, congressos, etcètera, etcètera.
El govern aranès gestionarà tota la recaptació de la taxa turística que genera a la vall.
I mentrestant, crit d'alerta dels economistes perquè Catalunya tingui uns nous pressupostos l'any vinent i perquè la Unió Europea es prengui seriosament el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
El dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat, la dificultat d'accedir a un habitatge i el dèficit en infraestructures i comunicacions es mantenen com les principals preocupacions dels i les economistes. I 4 de cada 10 assenyalen com a molt negatiu que el Parlament no aprovi uns nous comptes per l'any vinent. Pel que fa a l'índex de confiança, aquest creix i assoleix la millor xifra dels últims 20 anys. Per tot plegat, i amb el dubte encara dels pressupostos, el degà del col·legi, Carles Puig de Travi, fa una previsió optimista pel 2026.
El 2026 serà un any d'estabilitat, esperem, i aquí veurem el que ens diuen els economistes, no? Però que tenim una economia que evidentment és resistent i diversificada, que podem fer moltes coses, però hem de tindre cura de temes, com he dit, com l'habitatge, les infraestructures, l'energia, l'aigua, el talent, sobretot és el talent.
De la mateixa enquesta es desprèn també que només un 1% dels economistes afirma que els treballadors s'estan beneficiant de l'actual creixement de l'economia.
Després de 10 anys d'espera, avui s'ha posat data a l'inici de les obres de soterrament del tram que falta de la Gran Via al seu pas per l'Hospitalet del Llobregat. La previsió és que els treballs comencin a principis del 2027 amb una inversió de més de 130 milions d'euros, mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Amb aquesta signatura es dona el tret de sortida a un projecte, el del cobriment de la Gran Via, que es va iniciar fa 10 anys i que posa la data d'iniciar a principis de 2027. Escoltem l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
És un punt d'inflexió, perquè passem de parlar del soterrament de la Gran Via a garantir-ne amén i, per tant, la seva execució. Això vol dir que la Gran Via ha estat massa temps una frontera. El seu soterrament és una oportunitat única per cosir barris, per generar espai públic i per redefinir el cor metropolità del sud de Barcelona.
Transformar la Gran Via de l'Hospitalet significa transformar la vida dels veïns i les veïnes dels barris de Bellvitge i Gornal, de l'àrea metropolitana i, a més, generar prosperitat pel conjunt de Catalunya.
Amb aquest acord es desbloqueja el soterrament de la Gran Via 5 anys després de l'aprovació del projecte constructiu i que espera una inversió de més de 130 milions d'euros. En concret, es cobrirà el tram entre la Rambla Marina i el riu Llobregat, una nova Gran Via que el president Illa ha definit com la nova Gran Via de la salut, el coneixement, l'espai verd i la prosperitat econòmica. La previsió és que les obres finalitzin l'any 2030.
A Barcelona, la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament ha aprovat amb el suport del PSC, Junts i Esquerra la nova ordenança de civisme de la ciutat, una ordenança que rebrà la llum verda definitiva en el darrer ple municipal de l'any.
L'ordenança del civisme estipula quines són les normes bàsiques de convivència a la ciutat i les sancions per incomplir-les. En aquest cas, la nova ordenança, per exemple, preveu multes de fins a 750 euros per orinar al carrer. El màxim era de 300 euros. A més, els autors de grafitis no només hauran de pagar una multa, sinó que també pagaran el cost d'esborrar els grafitis. La nova ordenança preveu dotar la Guàrdia Urbana de datàfons per cobrar les multes a l'instant.
I una quinzena de representants de sindicats educatius han passat la nit tancats al Departament d'Educació, una protesta que encara dura per reclamar el complement únic de 473 euros per tot el personal laboral.
Aquest col·lectiu agrupa els integradors, els educadors d'educació especial o el personal de neteja i cuina, a més dels mestres de religió. El seu salari mitjà no arriba als 1.200 euros. Ana Franganillo, de Comissions, Sandra Iserte, del sindicat UGT, i Eva Costa, de l'USTEC, són tres de les delegades sindicals que han passat la nit a la seu del departament i han explicat les seves reivindicacions a la xarxa.
Tenim un salari que no ens arriba per omplir la cistella i l'altre és una jornada equiparable a la resta dels professionals d'educació perquè som les persones que passem més hores dintre dels centres educatius.
El personal laboral del Departament d'Educació està format majoritàriament per dones. Ens venen que volen una educació de qualitat, però perquè això es porti a terme, el Departament d'Educació no ha de menysprear les seves professionals. Des d'aquí fem un missatge a la senyora consellera d'Educació que posi fil a l'agulla, que posi mesura i que doni solucions a la precarietat que patim tot el col·lectiu del personal laboral.
Els sindicats xifren en 4.000 els professionals afectats a tot Catalunya.
En cultura, Rosalía ha esgotat totes les entrades per als quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi l'abril del 2026. Milers de persones han fet cues virtuals durant hores per aconseguir escoltar el disc Lux en directe.
En total són 72.000 entrades que s'han venut en dues tandes. La primera a les 10 del matí per als concerts el 13 i 15 d'abril i la segona a les 11 per als dies 17 i 18. La pàgina web oficial ha creat cues virtuals per a la compra que en alguns moments acumulaven desenes de milers de persones en espera. Ara els fans de l'artista confien que s'obrin noves dates. La gira Lux Tour de la cantant catalana comptarà amb 42 concerts en 17 països. Començarà a Lió el 16 de març i passarà per Europa, els Estats Units, el Canadà i l'Amèrica Llatina.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona visita demà Noeta, un dels camps on no ha guanyat mai a primera divisió contra la Reial Societat, que arriba amb dubtes. Els gironins venen de perdre 3-0 contra l'Elx i volen aprofitar per revertir la mala dinàmica per sortir del descens. L'entrenador del Girona, Mitchell, espera veure una millor versió del seu equip.
Sempre disponibles per jugar demà, per fer un bon partit, per guanyar i intentar arribar el més aviat possible a estar el més a prop de los 20 punts que necessitem per la primera volta i res, hem de continuar sabent que hem de millorar la versió de l'altre dia i espero que en el camp de la Real Societat l'equip esté en una millor versió.
L'Espanyol i el Barça jugaran el seu partit dissabte. El Barça amb Eric García, ja renovat, amb la renovació ja signada fins al 2031, en el tram final de la temporada passada, i sobretot en aquest curs actual, Eric s'ha convertit en una peça tal en els esquemes de l'entrenador de Hansi Flick per la seva polivalència. El jugador de Martorell ha afirmat que continuar al club 6 anys més és un somni fet realitat.
El somni des de petit, no, abans de marxar, sempre era triomfar aquí al Barça, guanyar molts títols. Al final, bueno, vaig haver de marxar i, òbviament, quan tornes a començar, no, amb aquest somni i bueno, una vegada estàs aquí, sí que és veritat, bueno, que vaig haver de marxar al Girona, però el meu objectiu sempre ha sigut triomfar aquí, poder intentar jugar tota la meva vida aquí i al final, doncs, estic molt content. Intento adaptar-me allà on em toqui. Al final tenim un equip amb molta qualitat, gent molt bona i al final, doncs, intentar sumar amb el que pugui.
I encara en futbol, el Barça té peu i mig als quarts de la Champions femenina. Les blaugranes ja sumen 13 punts de 15 possibles, es mantenen invictes i arribaran líders a l'última jornada de la fase Lliga, després de superar el Benfica per 3-1 amb gols de Pajor, Alexandri i Uchebe en pròpia porta. L'entrenador Pere Romeu valorava la victòria.
Estic molt content amb la primera part que hem fet. Crec que ha sigut excel·lent, quasi. Mai es pot dir excel·lent al futbol, perquè ens han arribat una vegada força clara que han regatejat a Cata, ens han contraatacat alguna vegada més a partir del minut 40, però hem fet 40 minuts inicials boníssims, amb molta ocasió, amb molta arribada a l'àrea, així que molt content amb la primera part, no tan content amb la segona part. Crec que hem perdut una mica el control, crec que hem perdut pilotes força senzilles, crec que va també degut a la fatiga que portem acumulada.
En bàsquet, l'Aspar Girona va aconseguir guanyar l'Esquiu Itàlia 81-72 i se situa líder de l'Eurolliga. L'entrenador Roberto Íñiguez es mostrava molt satisfet després de la feina feta a pista.
Quiero agradecer aquí públicamente a las jugadoras porque ya han hecho un esfuerzo enorme. Han creído en la manera como queremos hacer las cosas, lo que queremos ser, y esto es muy importante, ¿no? Creo que la victoria nos refuerza en la filosofía que queremos tener, cómo queremos jugar, las diferencias que queremos hacer, y creo que es muy importante, ¿no? Porque te da confianza para seguir trabajando y para hacer las cosas que quieres que el equipo haga, que ellas crean en lo que hacemos.
Encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa va signar una gran victòria al Nou Congost en un partit on va dominar el CD Vita pràcticament de principi a fi, amb victòria 99-82. El Manresa ara és cinquè, a només dues victòries de les places d'accés directe a la següent ronda. I en futbol sala, l'Ali, el Barça jugarà als quarts de final de la Copa del Rei contra el Pozo de Múrcia. Serà el 17 o 18 de febrer. Els blaugrana van superar l'eliminatòria contra l'Indústria Santa Coloma amb punt d'opció de Pito i el gol de Mateus.
Gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure't. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços i faràs que el cos estigui molt més agraït tota la jornada laboral.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Prop de 7.000 persones sense llar malviuen als 77 municipis catalans més grans, els que engloben prop de 6 milions de persones. És el primer cop que es posa una xifra al sensellarisme a Catalunya. Jordi Fortià.
La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama un pacte nacional contra el sensellarisme amb l'objectiu d'impulsar una resposta coordinada contra un problema que és competència municipal.
La idea és acord de país, treballar conjuntament, encara que hi hagi diferències, etc., però hem de treballar tots per poder arribar a respostes que tinguin la unitat que necessita.
Els pescadors catalans no descarten la insubmissió si la proposta europea de quotes al Mediterrani que es negocia des d'avui a Brussel·les no és coherent.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha qualificat d'irreal la retallada que proposa la comissió. Les negociacions continuaran com a mínim fins demà.
Que simplemente la propuesta de la comisión pues parece de otro planeta. Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa. Y eso es técnicamente lo que leído estrictamente jurídicamente supone la propuesta de la comisión. Yo creo que ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista. Esta es una tarea dificilísima, dificilísima.
El govern avala l'ERTO que afecta 450 treballadors del sector carni de Santa Eugènia de Berga pel brot de pesta porcina africana. És el primer expedient que es presenta per la PPA.
L'executiu blindarà amb tanques i barreres físiques el focus inicial del brot de pesta porcina africana. L'objectiu és intensificar les captures i sacrificis de senglars per establir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar.
Els majoristes de Mercabarna preveuen vendre 100.000 tones d'aliments frescos per Nadal, malgrat els preus alts.
És entre un 2 i un 8% més que l'any passat, sobretot perquè Nadal i Sant Esteve precedeixen un cap de setmana. Pere Prats és el president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona.
Afrontem aquestes festes amb un context de preus elevats per a l'alimentació i sobretot el producte fresc. Però a més de la inflació, hi ha altres realitats que també ens afecten de ple. Canvi climàtic, restriccions a la pesca, guerres comercials, nous arancels... Aquesta trobada volem que sigui una reivindicació del producte fresc i del seu valor identitari a la cuina catalana i a la gastronomia catalana.
En cultura, Rosalía esgota totes les entrades per als 4 concerts que farà al Palau Sant Jordi l'abril de l'any que ve.
Milers de persones han fet cues virtuals durant hores per aconseguir entrades i poder escoltar el disc de luxe en directe.
I en esports, Toni Castro, el Girona juga demà al camp de la Reial Societat.
A Noeta, un dels camps on no ha guanyat mai a primera, els gironins venen de perdre 3-0 contra l'Elx i volen revertir la mala dinàmica per sortir del descens. Dissabte, l'Espanyol jugarà a Getafe i el Barça rebrà l'Osasuna amb Eric García, el jugador més utilitzat per Flick, ja amb la renovació signada fins al 2031.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores ens han portat més núvols, sobretot aquest matí i migdia eren més abundants, més extensos, amb molta boira, i en alguns casos no s'ha acabat de desfer. La mala visibilitat, de fet, continua. En alguns racons de la Catalunya central i sobre Ponent ha baixat la temperatura respecte a ahir, i sí que cap al Pirineu l'ambient ha estat més assolellat, o si més no, amb núvols prims. Ja a aquesta hora el cel continua destapat a les muntanyes pirinenques i torna a formar-se boira a les comarques interiors. De fet, el divendres estarà marcat per aquesta boira que en molts casos al sud de Lleida no es desfarà, per tant, dia bastant fred a la plana lleidatana, especialment cap al Segrià. També molts núvols a la costa, que en alguns moments deixaran el cel cobert. No serà estrany que arribi a plovisquejar i tot, especialment a la Costa Brava i barcelonina. Vent més aviat feble i una altra vegada al Pirineu el divendres és on tindrem el cel una mica més obert. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs en general millora ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, on bàsicament ja només queden aturades el darrer tram de l'autopista C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. En canvi, hem de parlar d'aquesta incidència que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Capmany, a uns 10 quilòmetres de la Jonquera. De fet, l'autopista la tenim tallada en sentit nord, s'hi ha produït un vessament de combustible. S'ha d'acabar de netejar la via, per això la tenim tallada en aquest sentit, en sentit nord. Això a l'autopista AP7, a la zona de Capmany, hi ha aturades importants d'almenys 3 quilòmetres. Per tant, si podeu evitar aquesta zona, ara mateix molt millor. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de dies sí que la circulació és molt més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Prop de 7.000 persones sense llar malviuen als 77 municipis catalans més grans, els que engloben prop de 6 milions de persones. És el primer cop que es posa una xifra al sensellarisme a Catalunya.
Són dades de la Sindicatura de Greuges que ha presentat en una cimera amb el govern i el món municipal metropolità amb l'objectiu de liderar una resposta coordinada a aquesta problemàtica. El síndic demana un acord de país davant el sensellarisme. A la cimera d'aquest dijous, el govern i l'Ajuntament del Prat també han criticat la decisió d'Aena de controlar els accessos a l'aeroport. Consideren que denigra les persones sense llar i reclamen una rectificació.
Les dades conegudes avui provenen d'una enquesta realitzada a 84 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Carina Bellbé.
Segons les dades municipals recollides per la Sindicatura de Greuges a través d'una enquesta, el 64% dels prop de 7.000 sense sostre censats dorm al carrer. La resta, el 36%, malviu en més de 400 assentaments, més de la meitat dels quals són a l'aire lliure. Pel que fa al perfil més habitual, és el d'un home d'entre 41 a 50 anys, una xifra, la dels 7.000 sense sostre, que esdevé el primer cens unificat del sensellarisme a Catalunya. Amb les dades de la mà, la Sindicatura de Greuges ha reclamat un pacte nacional contra el sensellarisme amb l'objectiu d'impulsar una resposta coordinada contra una xacra que és competència municipal, i és que només un terç dels municipis encastats ofereix places residencials al sense sostre. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
La idea és acord de país, treballar conjuntament, encara que hi hagi diferències, etc., però hem de treballar tots per poder arribar a respostes que tinguin la unitat que necessita.
Dades que la Sindicatura de Greuges ha presentat en una cimera, on s'ha convidat el govern i el món municipal, que ha reclamat al seu torn a la Generalitat més recursos i desencadenar callar la llei que fa 4 anys està pendent al Parlament.
Notícies en xarxa.
Brussel·les negocia des d'avui i fins demà les noves quotes de pesca al Mediterrani. Mentrestant, però, els pescadors catalans no descarten la insubmissió si la proposta europea no és coherent.
Per la seva banda, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha qualificat d'irreal la retallada que proposa la comissió a la seva arribada a la reunió a Brussel·les, que ha de fixar les quotes, unes negociacions que continuaran com a mínim fins demà.
Pere Sanz.
La reunió ha començat amb un document sobre la taula que estableix una reducció del 65% dels dies de pesca per a la flota d'arrossegament de Catalunya l'any que ve. Això suposa passar de 27 a 9,7 dies de mitjana a l'any. El ministre espanyol deixava clar que la proposta europea, hores d'ara, és irreal.
Que simplemente la propuesta de la comisión pues parece de otro planeta. Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa. Y eso es técnicamente lo que leído estrictamente jurídicamente supone la propuesta de la comisión. Yo creo que ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista. Esta es una tarea dificilísima, dificilísima.
Planas ha reivindicat l'esforç que ha dut a terme el sector pesquer durant aquests últims anys per millorar la qualitat dels estocs i considera que cal premiar aquest esforç via un senyal de càstig. De fet, la voluntat és que el sector pugui sortir uns 143 dies si s'apliquen més mesures de conservació mediambiental, com l'ús de xarxes especials o el tancament de la pesca a més profunditat. El ministre ha assegurat que la negociació serà llarga i complexa i no descarta fins i tot que s'allargui fins dissabte.
I per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, adverteix que si s'aprova la proposta europea pot suposar la fi del sector a Catalunya.
hem fet els deures, hem treballat moltíssim durant tot aquest any amb el sector, portant una proposta de quin ha de ser el nostre model de pesca, i per tant no podem seguir perdent flota si no es refà, si no es canvia la proposta inicial de la comissió, que ens sembla un atac frontal a les comunitats pesqueres del Mediterrani, que hi ha hagut, encara s'ha fet una proposta de reducció major de la que hi havia l'any passat, i per tant realment és la fi del sector si s'aprova la proposta tal com està plantejada.
I des de Tarragona, el sector alerta que reduir els dies seria un desastre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Al barri mariner del Serrallo, els pescadors asseguren que és inassumible reduir els dies que poden feinejar i recorden els esforços que ja han anat fent en favor de la regeneració marina. L'armador de la Confraria de Tarragona i secretari de la Federació Territorial de Confraries, Xavier Domènech, ha explicat a Tarragona Ràdio que només acceptaran tenir més dels 130 dies de 2025. Entén la insubmissió que es plantegen alguns pescadors per no acatar el que es decideix a Brussel·les si és impossible d'assumir.
No, vull dir, són mesures que es prenen des d'un despatx. Nosaltres les hem d'acatar sí o sí, perquè si no se juguem la vida pesquera. I llavors, doncs, bueno, aquí és quan tothom, el tema de la insubmissió, doncs, bueno, clar que ho puc entendre.
Domènech recorda que reivindiquen arribar als 180 dies, tot explicant que aquesta quantitat ja suposa només treballar 9 mesos l'any.
A tot això, els problemes dels pescadors no frenen els mercats. Els majoristes de Mercabarna preveuen vendre 100.000 tones d'aliments frescos per Nadal, malgrat els preus alts. És entre un 2 i un 8% més que l'any passat, sobretot perquè Nadal i Sant Esteve precedeixen un cap de setmana. Maite Polo.
El salmó és un dels aliments que fan Nadal i mantindrà un preu moderat dins la pujada generalitzada del peix aquest any. Els majoristes també recomanen la sípia, el calamar i el llucet. En fruites són tendència els navius i els gers. La carbassa és un producte a l'alça pel fet de vendre's tallada i envasada, i la vedella, el xai i el cabrit mantindran preus estables, asseguren des del sector, després d'haver-se encarit també aquest any. Són consells dels distribuïdors de Mercabarna davant d'una campanya nadalenca que preveuen bona. El president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, Espera Prats.
Afrontem aquestes festes amb un context de preus elevats per a l'alimentació i sobretot el producte fresc. Però a més de la inflació, hi ha altres realitats que també ens afecten de ple. Canvi climàtic, restriccions a la pesca, guerres comercials, nous arancels. Aquesta trobada volem que sigui una reivindicació del producte fresc i del seu valor identitari a la cuina catalana i a la gastronomia catalana.
La major part de productes frescos venuts aquest desembre seran fruites i hortalisses amb 90.000 tones, 6.000 tones de peix, marisc i elaborats, i la resta, carn, altres aliments i aviram. Que les festes caiguin en dijous i divendres i enllacin amb el cap de setmana augura un augment dels àpats festius tant a casa com als restaurants.
Pel que fa a la pesta porcina africana, el govern avala l'ERTO, que afecta 450 treballadors del sector carni de Santa Eugènia de Berga pel brot.
L'autoritat laboral tenia 5 dies hàbils per donar llum verda a l'expedient que permetrà suspendre els contractes dels treballadors de l'empresa de treball temporal GCT Plus i que els empleats puguin cobrar la prestació d'atur. Aquests empleats estaven cedits a algunes empreses del grupo Jorge, com Le Porc, Marjoan, Productos Cárnicos i Ribasam. Aquest expedient és l'únic que ha rebut el Departament de Treball des de l'inici del brot de pesta porcina.
Paral·lelament, el govern blindarà amb tanques i barreres físiques el focus inicial del brot de pesta porcina africana. L'objectiu és intensificar les captures i sacrificis de senglars per establir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
En una compareixença des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha defensat que, tot i no tenir novetats de focus, es manté la feina que hem de fer. Una feina que des d'aquest dijous es veurà reflectida amb un tancament perimetral amb tanques i altres barreres físiques del radi de 6 quilòmetres.
S'estan acabant, pràcticament ja entre ahir i avui estarà acabat, el tancament perimetral amb tanques, amb valles, per tant, amb barreres físiques, per seguir aquestes recomanacions amb aquests contractes d'urgència i a través del Departament de Territori, també per tancar infraestructures, tancar passos de fauna, que el que pugui fer de bo, llavors tinguem garanties per poder iniciar entre el radi dels 4 als 6 quilòmetres, s'entén? Entre 4 i 6 quilòmetres, 6 quilòmetres tancat, i aquí sí que farem una intensificació de les captures i els sacrificis per tal de tenir una zona de seguretat.
El conseller també ha confirmat que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial del comerç de carn de porc aquesta tarda i ara s'està negociant amb Perú, Colòmbia, Equador i Bolívia.
I mentrestant, avui, Mercolleida ha moderat els descensos de preu. El porc cau 6 cèntims i el garrit 2 euros.
En el cas del porc d'engreix, el descens torna a situar-se dins el límit habitual de variació màxima, després de dues davallades consecutives de 10 cèntims pel focus de pesta porcina africana. La llotja de referència dels preus de porcí veu prioritari contenir el focus i resoldre l'exportació a països tercers com el Japó i les Filipines.
El Tribunal Suprem acorda enviar a judici l'exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes.
El jutge manté a la presó Ábalos i Coldo i retira el passaport a Aldama, que haurà de comparèixer cada 15 dies davant el Suprem. A més, fixa una fiança de 60.000 euros per a Ábalos i Coldo.
I en política catalana, la Generalitat desvincula el finançament singular aranès de l'autonòmic i dels nous pressupostos. Confia més a tenir-ho tot enllestit el proper trimestre. El govern i el Consell General d'Aran s'han reunit aquest matí a Barcelona. Mont Carvajal.
La Generalitat i el Consell General d'Aran han celebrat avui la segona reunió bilateral, però serà en una tercera reunió extraordinària en què tancaran les bases per a un nou finançament singular aranès. Serà durant el primer trimestre del 2026. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que no estarà vinculat ni al nou model de finançament autonòmic ni als pressupostos del 2026, que d'altra banda assegura que s'aconseguiran també en aquell període.
Però el nostre compromís segueix intacte amb el nou finançament d'Aran, amb pressupostos o sense pressupostos, i per tant, amb aquest compromís hi treballarem. El nostre horitzó és en aquest primer trimestre de l'any 2026 i el nostre desig és que hi arribem amb les dues fites anteriors assolides.
Tots dos governs crearan un consorci d'habitatge per ampliar el parc de lloguer assequible i estudien fer un centre cultural a Viella. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha explicat com serà.
L'Aran en aquests moments és l'únic territori de Catalunya que no té un lloc on fer cultura. Per tant, ha de ser un indret transversal on s'hi puguin fer teatre, concerts, trobades, congressos, etcètera, etcètera.
El govern aranès gestionarà tota la recaptació de la taxa turística que genera a la vall.
I en clau municipal, l'equip de govern de la Paeria ha presentat un pressupost de 269 milions d'euros per l'any 2026, un 16% més que l'anterior. La xifra creix per la partida destinada a inversions, amb 63 milions d'euros, el doble en comparació amb els comptes d'enguany. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha batejat els comptes com a mai vistos per tal de satisfer les necessitats de 154.000 habitants de la ciutat. Un de cada 4 euros anirà destinada a polítiques d'igualtat i equitat, que representen més de 65 milions d'euros. Àmbits com el suport a les persones vulnerables, la lluita contra el sensellarisme i la construcció d'un segon centre d'acollida de temporers lideren les despeses. L'habitatge serà un altre dels pilars amb una inversió prevista de 7,2 milions d'euros.
El nostre objectiu és superar en un any i mig la situació de mercat tensionat i arribar a més de 3.000 habitatges assequibles en els propers anys. Us he de fer veure que només ens en falten 221 per sortir de la situació de mercat tensionat.
La Rosa ha afirmat que ja ha dut a terme una primera ronda de converses amb la resta de grups municipals que el fan ser optimista.
Després de 10 anys d'espera, avui s'ha posat data a l'inici de les obres de soterrament del tram que falta de la Gran Via al seu pas per l'Hospitalet de Llobregat. La previsió és que els treballs comencin a principis del 2027 amb una inversió de més de 130 milions d'euros. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Amb aquesta signatura es dona el tret de sortida a un projecte, el del cobriment de la Gran Via, que es va iniciar fa 10 anys i que posa la data d'inici a principis de 2027. Escoltem l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
És un punt d'inflexió, perquè passem de parlar del soterrament de la Gran Via a garantir-ne el finançament i, per tant, la seva execució. Això vol dir que la Gran Via ha estat massa temps una frontera. El seu soterrament és una oportunitat única per cosir barris, per generar espai públic i per redefinir el cor metropolità del sud de Barcelona.
Transformar la Gran Via de l'Hospitalet significa transformar la vida dels veïns i les veïnes dels barris de Bellvitge i Gornal, de l'àrea metropolitana i, a més, generar prosperitat pel conjunt de Catalunya.
Amb aquest acord es desbloqueja el soterrament de la Gran Via 5 anys després de l'aprovació del projecte constructiu i que espera una inversió de més de 130 milions d'euros. En concret, es cobrirà el tram entre la Rambla Marina i el riu Llobregat, una nova Gran Via que el president Illa ha definit com la nova Gran Via de la salut, el coneixement, l'espai verd i la prosperitat econòmica. La previsió és que les obres finalitzin l'any 2030.
I a Barcelona, la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament ha aprovat amb el suport del PSC, Junts i Esquerra, la nova ordenança de civisme de la ciutat, una ordenança que rebrà la llum verda definitiva en el darrer ple municipal de l'any.
L'ordenança del civisme estipula quines són les normes bàsiques de convivència a la ciutat i les sancions per incomplir-les. En aquest cas, la nova ordenança, per exemple, preveu multa a 750 euros per orinar al carrer. El màxim ara és a 300 euros. A més, els autors de grafitis no només hauran de pagar una multa, sinó que també pagaran el cost d'esborrar els grafitis. La nova ordenança preveu dotar la Guàrdia Urbana de datàfons per cobrar les multes a l'instant.
Repassem ara altres notícies en format més breu, avui amb un especial Nadal des de Sant Cugat, Tremp i Mollet del Vallès.
Un any més arriba l'espectacle de Nadal que organitza Sant Cugat per la gent gran enguany amb nou format i es que passa del concert tradicional a un espectacle de dansa sota el títol Veiem el Nadal. L'actuació tindrà lloc diumenge 21 de desembre a les 12 al Teatre Auditori Emma Vilarassau i anirà a càrrec del cos de dansa de l'Esbart Sant Cugat. Des d'aquest dijous 11 de desembre s'estan distribuint 800 invitacions gratuïtes que es poden recollir a la Casa de Cultura, a les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat, Mirasol i La Floresta i als casals de la gent gran i llar d'avis de Sant Cugat.
La Creu Roja del Pallars Jussà, amb la col·laboració de l'oficina comarcal, ha posat en marxa una nova edició de la campanya de recollida de joguines als seus drets en joc. Diverses escoles de primària de la comarca recolliran donacions fins al dia 15 de desembre. Núria Torra, de la Creu Roja, ens explica l'objectiu.
Que puguem entregar joguines a una vuitantena de nens del Pallars Jussà.
La iniciativa vol garantir que tots els infants gaudeixin de joguines educatives no bèl·liques i no sexistes, tot promovent el consum responsable i l'esperit solidari.
A Mollet del Vallès, la comunitat educativa de l'escola Nou Clavé ha fet unes boles de Nadal per col·laborar amb la Marató de TV3, ho ha explicat Víctor, alumne de tercer d'ESO.
Hem decidit fer unes boles que les imprimim nosaltres en 3D a una màquina 3D que tenim per penjar l'arbre i darrere hi ha un codi QR amb unes cançons enregistrades per nosaltres.
A cada bola figura el missatge Un Nadal que transforma, i és que totes les cançons parlen del canvi temàtica de treball durant aquest curs a l'escola Nou Clavé.
En cultura, Rosalía ha esgotat totes les entrades per als quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi l'abril del 2026. Milers de persones han fet cues virtuals durant hores per aconseguir escoltar el disc Lux en directe.
En total són 72.000 entrades que s'han venut en dues tandes. La primera a les 10 del matí per als concerts del 13 i 15 d'abril i la segona a les 11 per als dies 17 i 18. La pàgina web oficial ha creat cues virtuals per a la compra que en alguns moments acumulaven desenes de milers de persones en espera. Ara, els fans de l'artista confien que s'obrin noves dates. La gira Lux Tour de la cantant catalana comptarà amb 42 concerts en 17 països. Començarà a Lió el 16 de març i passarà per Europa, els Estats Units, el Canadà i l'Amèrica Llatina.
I aquesta tarda es projectava al Cinesa Diagonal el documental El Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX. Està coproduït per la xarxa i s'estrenarà el proper 28 de desembre a les televisions locals. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. El documental explica la història de com la família dels Girones, comerciants de tela a Tàrrega en els seus inicis, van acabar convertint-se en una de les nissagues més influents i rellevants de la burgesia catalana del segle XIX durant quatre generacions. Tota la seva trajectòria ha estat documentada per la historiadora Lluïsa Pla, qui va fer una recerca molt intensa sobre aquesta família, començant per ser el tema de la seva tesi doctoral i seguida de la publicació d'un llibre. I així ens ho explica.
Fan un projecte de país que inclou línies de ferrocarril, Canal d'Urgell, ponts, carreteres, el Teatre del Liceu, la façana de la Catedral de Barcelona, l'edifici de la Universitat. És a dir, d'alguna manera lideren aquest procés d'industrialització que va fer que Catalunya agafés un camí de prosperitat i que fos dels països més avançats d'Europa al segle XIX.
El documental del Girona es podrà veure properament a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona visita demà Noeta, un dels camps on no ha guanyat mai a primera divisió contra la Real Societat, que arriba amb dubtes. Els gironins venen de perdre per 3-0 contra l'Elx i volen aprofitar per revertir la mala dinàmica per sortir del descens. Michel espera veure una millor versió del seu equip.
Sempre disponibles per jugar demà, per fer un bon partit, per guanyar i intentar arribar el més aviat possible a estar el més a prop de los 20 punts que necessitem per la primera volta. I res, hem de continuar. Sabem que hem de millorar la versió de l'altre dia i espero que en el camp de la Real Societat l'equip esté en una millor versió.
Dissabte l'Espanyol jugarà a Getafe i el Barça rebrà l'Osasuna amb Eric García, el jugador més utilitzat per Flick, ja amb la renovació signada fins al 2031. El jugador de Martorell ha afirmat que continuar al club 6 anys més és un somni fet realitat.
El somni des de petit, no, abans de marxar, sempre era doncs, triomfar aquí al Barça, guanyar molts títols. Al final, bueno, vaig haver de marxar i, òbviament, quan tornes a començar, no, amb aquest somni. I bueno, una vegada estàs aquí, sí que és veritat, bueno, que vaig haver de marxar al Girona, però el meu objectiu sempre ha sigut triomfar aquí, poder intentar jugar tota la meva vida aquí i, al final, doncs, estic molt content. Intento adaptar-me allà on em toqui. Al final, tenim un equip amb molta qualitat, gent molt bona i al final, doncs, intentar sumar amb el que pugui.
I encara en futbol, el Barça té peu i mig als quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes ja sumen 13 punts de 15 possibles després de la victòria contra el Benfica per 3-1 amb gols de Pajor, Alexandri i Uchebe en pròpia porta. Pere Romeu valorava aquesta victòria.
Estic molt content amb la primera part que hem fet. Crec que ha sigut excel·lent, quasi. Mai es pot dir excel·lent en el futbol, perquè ens ha arribat una vegada força clara que han regatejat a Cata, ens han contraatacat alguna vegada més a partir del minut 40, però hem fet 40 minuts inicials boníssims, amb molta cohesió, amb molta arribada a l'àrea, així que molt content amb la primera part, no tan content amb la segona part. Crec que hem perdut una mica el control, crec que hem perdut pilotes força senzilles, crec que va també degut a la fatiga que portem acumulada.
En bàsquet, l'Espar Girona va aconseguir guanyar l'esquio italià 81-72 i se situa líder de l'Eurolliga. I també en bàsquet europeu, el Baxi Manresa va signar una gran victòria al Nou Congost en un partit on va dominar el CD Vita pràcticament de principi a fi, amb victòria 99-82. Agustí Noval, jugador del Baxi, destacava el pas endavant de tot l'equip.
Habíamos perdido a la ida el Ullana, también una victoria para afianzarnos un poco más en la Eurocup, tener dos seguidas, pensar que sí podemos competir con potencia ahí en Europa y bueno, contento por el trabajo de todo el equipo, todos tuvimos oportunidades, Diego está rotando mucho y hay que aprovechar este momento para agarrar sensaciones y bueno, seguir adelante que el domingo tenemos un partido duro.
I en futbol sala, per acabar l'Ali, el Barça jugarà els quarts de final de la Copa del Rei contra el Pozo de Múrcia el 17 o el 18 de febrer, després de superar l'eliminatòria contra l'Indústria Santa Coloma.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Fer el gos un diumenge, rostit tot el sol, anar a la plaça jugant a futbol, al barri més Carles que Jordi Pujol, però jo sol volia anar amb el cau al juliol, veig com la...